L'Illa us ofereix aquest espai.
Vete a merendar. Vete a merendar.
Avui tindrem un berenar més tranquil que el d'ahir, perquè ahir estàvem pendents del que deia Pedro Sánchez, del que diria el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Avui el berenar el farem posant el retrovisor i mirant una mica el que és la nostra història, Marc Serra.
Bona tarda. T'has precipitat una mica. Més tranquil no sé, perquè el que parlarem ara és de bufetades entre catalans. Per tant, veurem en perspectiva històrica...
No, em refereixo que ahir havíem d'estar pendents de
per
quan sortia Pedro Sánchez, quan no sortia, quan sortia... Sortia Pere Aragonès, quan no sortia...
Però tensió ara, hi haurà tensió, ja veuràs. L'enfrontament entre Junts per Catalunya i Esquerra, per les cadires de la taula, és l'enèsima rebregada entre els partits catalans que, ideològicament, podríem dir, se suposa que haurien d'anar en la mateixa direcció. Tot i això, aquest matí Can Basté, el president aragonès, ha deixat clar qui ha d'ocupar cada cadira.
Ha de ser entre governs, però no es tracta només del que és la pròpia reunió. Aquí caldrà implicar a tothom en aquest procés, i en aquest procés, evidentment, que els dirigents polítics més importants hi hauran de participar d'una manera o altra. Però a la taula, qui s'hi ha de seure perquè representen les dues parts, és els governs.
Els uns i els altres, els que hi han de ser i els que no hi han de ser, barallats, malgrat que sembla que hi ha un mateix objectiu. Si voleu, sortim de la taula, anem a parar a l'aeroport, que també és un tema que n'hem parlat els últims dies, i tampoc trobem consens entre socis de govern. Rufián i Puigneró no es posen d'acord.
Sí, Esquerra Republicana estamos en contra de ese plan de inversión de aeropuerto del Prat por antiecológico. Porque nosotros no somos... contratistes.
Sembla que estigui fent oposició al president de la Generalitat, perquè és evident que nosaltres estem treballant per construir un acord per fer un bon aeroport, evidentment que compleixi amb totes les normatives ambientals, que sigui un hub intercontinental, i aquestes declaracions no ajuden.
Amb l'aeroport tampoc, Quan es produeixen aquestes desavinences en públic, sigui del partit que sigui, molta gent recorda una frase de José María Aznar, ni més ni menys, que sembla que al llarg dels anys s'ha acabat convertint, podríem dir, en profètica. És el 5 de juliol de 2017.
Cuando empezó todo este proceso tan desafortunado, yo dije que antes de romperse España se rompería Cataluña. La política de los nacionalistas catalanes sobre la base de intentar liquidar la democracia y la libertad que ha existido en Cataluña va a acabar también demoliendo Cataluña. Ellos mismos. No existe un conflicto entre españoles y catalanes, ni España tiene un problema con Cataluña. Hay un problema de algunos catalanes que hay que resolver.
Ellos mismos, deia Aznar, ellos mismos. Es trencarà Catalunya abans que Espanya? Per què hi ha un sentiment ara mateix entre els ciutadans que la política catalana va abans la foto i el partit que no pas el propi país? L'altra pregunta és si això només passa a Catalunya o també passa a altres llocs. Avui intentarem respondre aquestes preguntes, però des de la perspectiva històrica, i li hem demanat aquest exercici de, podríem dir, història política a l'Àngel Casals, doctor en Història Moderna de la Universitat de Barcelona. Doctor Casals, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Farem un... Hem demanat un exercici que consisteix en saber si els catalans, davant d'un objectiu que pugui semblar objectivament favorable... ens hem acabat barallant. És a dir, si som un poble que quan hem d'anar a la una mai no hi anem. Perquè quan es parla de la taula del diàleg, més crec que Toni ho havies dit també, deies això, històricament, si et mires des del punt de vista històric, hi han hagut històricament desavinences quan hi ha alguna cosa que sembla que hagi d'anar tothom a la una, a Catalunya ens acabem barallant tots i la cosa no funciona. Hem posat l'exemple de la taula de diàleg, però podíem posar altres exemples, no? Jocs Olímpics, que objectivament sembla, ostres, doncs que tothom hi ha de fer il·lusió.
No, a mi no me'n va fer cap il·lusió.
Tampoc, gent que sí, gent que no. Els catalans sempre hem estat un poble tan, tan polaritzat, aquest és l'exercici que intentarem fer ara. Sempre ens barallem davant de les coses que representa que ens haurien de beneficiar?
Bé, en primer lloc, bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha un escriptor català del segle XVII, Andreu Bosch, que a més era de Perpinyà, que ell va escriure una obra que es deia allò, Títols d'honor del Rosselló de la Cerdanya, i deia que els catalans eren constants en la venjança. És a dir, que si alguna cosa allò, els catalans tenien com a molt sagrat, era desquitar-se de les afrentes, de les injúries que haguessin tingut. no? I llavors això justificava que els catalans fossin un poble molt violent. És a dir, nosaltres tenim, els catalans del segle XX i del segle XXI, hem tingut una noció de nosaltres mateixos que pràcticament no s'ha tingut abans en la història, que és la d'un poble pacífic, assenyat...
Ni un paper terra, totes
un paper terra,
coses.
Que aquí tot s'arregla somrient...
El seny. El famós seny. El seny català, que a Madrid sempre diuen... El seny català.
El seny,
que diuen ells.
El seny.
Doncs això és un invent del segle... de finals del XVIII, començaments del XIX.
És a dir, que amb coses que ens passen ara, més enrere hauríem sortit al carrer i no cremar contenidors.
No,
haguéssim cremat
altres coses.
I morgin i tot.
Sí. És a dir, els catalans hem estat un poble tradicionalment violent. Si ens fixem, per exemple, a Catalunya, durant el segle XIX, van haver tres guerres civils. Al conjunt a Espanya van haver-ne dues guerres carlines. Aquí van haver tres, és a dir, una de pròpia, que no va tenir ningú més. Aquí hi ha hagut episodis, per exemple, raríssims. Hi ha un que el coneix molt poca gent, que és l'any 1900. Hi ha un alçament carlí a Badalona. Doncs imagineu-nos un grup de veïns de Badalona i d'altres llocs amb armes així, armes de foc, però no massa... Bueno, assaltant una caserna de la Guàrdia Civil per aconseguir allò, un alçament carlí, no només a Catalunya, sinó al conjunt de l'Estat. 60 tius que ataquen una caserna de la Guàrdia Civil i acaben tots allò corrents pels carrers allà, empaitats per la Guàrdia Civil. Esclar. No? Vull dir, hem estat un país tradicionalment violent. I, per tant, aquesta violència s'ha manifestat en la polarització de la societat en moltíssimes ocasions.
Ara anirem a altres grans exemples de la història de si hem anat units o desunits contra objectius, però per no posar grans objectius, ara estàvem fent la tertúlia aquí fora i em deies no ens hem posat d'acord amb coses que semblen molt més bàsiques, i tampoc.
Sí, bé, en el segle XIX, quan apareix el primer catalanisme, es produeix un cert moviment, allò d'enfotre-se una mica els primers catalanistes perquè es barallaven per qualsevol cosa. És a dir, cap a l'any 1890 s'intenta crear una Acadèmia Catalana de Llengua i es barallen a la primera reunió. Perquè no sabien...
Si és que som nosaltres, sí, és molt català, això.
Perquè la discussió era si a l'abecedari, si l'havia de dir abecedari o no.
O Beceroles.
O Beceroles, exacte.
I aquesta és la primera gran discussió.
L'última, perquè ja no van continuar discutint.
Ja
es va acabar.
Abecedari o Beceroles.
Sí.
I això va ensorrar la...
Sí, això
es va acabar.
Aquí es va acabar la reunió i aquí es va acabar l'Acadèmia Catalana de Llengua. El 1888, una mica abans, quan es fa l'Exposició Universal de Barcelona, es decideix per part de les autoritats que els Jocs Florals es canviaran de data, es mouran 15 dies per fer-los en el marc de l'Exposició Universal de Barcelona, aprofitant la presència de la reina regent. I la presència, i fer-ne un homenatge a Menéndez Pelayo, que va venir aquí doncs va haver un sector que va dir això de cap de les maneres, no es pot canviar el dia, i molt menys perquè vingui la reina regent, i es van fer dos Jocs Florals, uns, diguem-ho així, dels sectors més radicals, i els altres dels sectors d'ordre, amb la reina regent i Menéndez Pelayo, etc. O, per exemple, quan es va morir en Clavé, va haver una discussió, va haver una escissió en els coros, entre els que es deien, ens hem de dir cors d'en Clavé, els que ens hem de dir fills d'en Clavé, i també es van barallar per aquesta qüestió. Però o sigui que d'aquestes n'han tingut moltes.
És clar, el panorama, bueno, és que, clar, ens defineix molt el que
estàs explicant. És un plaer escoltar el professor Casals, perquè és que som així.
Som així. Estem fent fotografies.
Com deia mossèn Ballarín, el país de la bessonada.
Estem fent fotografies del 1900 que ens retornen a 2021. Però la pregunta és a dir, el problema és per què ens hem barallat? És a dir, ens hem barallat per grans objectius o tampoc?
Depèn, esclar. És a dir, ara hem posat exemples de grups que en l'època eren relativament minoritaris. Clar, ens recordem-nos, per exemple, de la pel·lícula La vida de Brian, quan allò, la paròdia que fa de l'extrema esquerra. És a dir, quan s'és minoritari és molt fàcil acabar-se discutint. Diguéssim. El que és sorprenent és que discuteixis quan ets majoritari, que és el que una mica està passant ara. Però clar, nosaltres, o la societat catalana s'ha barallat per qüestions d'interessos socials, sindicalistes contra empresaris, per qüestions d'objectius nacionals, allò, carlins contra liberals, o republicans contra conservadors, o s'han discutit per qüestions més petites com aquestes. No? Però el que és important veure és que des del segle XIX, ja en el segle XIX, es fixa aquest model dels catalans dividits en dos. Que això, els primers que en parlen són en Víctor Balaguer, quan diu els nyarros i cadells, que són aquells dos bàndols de bandolers del segle XVII, uns seguidors de Joan Cadell, que era senyor de Nyer, a la Cerdanya, per això es diuen nyarro, perdó, per això es diuen cadells, i els altres, els seguidors de la família Banyuls, del poble de Nyer, el Conflent, que per això es diuen nyarros, no? Però el cas és que la societat catalana del segle XVII s'escindeix en dos grups sense que encara ara sapiguem per què. Entre nyarros i cadells. I es maten entre ells, allò, d'una forma continuada. Llavors, Víctor
això,
Balaguer,
perdona, els...
en el segle XVII.
XVII, estem al XVII.
I llavors Víctor Balaguer, en el segle XIX, escriu sobre... escriu una novel·la sobre en Serrallonga, i ell diu, bé, els nyarros eren els liberals, els que representaven l'oposició al govern autoritari, etc etc. I els cadells eren els absolutistes. En Joan Cortada, que era un senyor que fa un estudi sobre bandolers, contradiu a Balaguer. Diu, no, no, és just a l'inrevés. Els nyerros són els conservadors i els cadells són els liberals. I finalment, el 1899, en Joan Maragall escriu un article que es diu Nyerros i cadells, en el que ell diu, bé, diu, és que això dels bàndols de Catalunya, diu, de les nyerros i cadells del XVII s'ha perllongat al llarg del temps, no? I diu, en el segle XVII són nyerros i cadells, en el segle XVIII botiflers i ostracistes, en el segle XIX carlins liberals, diu, però sempre són els mateixos, no? Els que volen conservar les coses i els que volen canviar-les. Diu, i els catalans ens hem passat així, discutint-nos tota la vida.
I els que volen conservar les coses i els que volen canviar-les.
Exacte. Perquè és,
que ho dic per anar tirant línies cap a l'actualitat.
I ell ho plantejava així. Però aquesta idea de la divisió en dues faccions, sense els matisos d'en Maragall, es va convertir en una idea que ha estat constant i que trobaríem molts testimonis escrits de gent que afirma això mateix, que des del XVII i encara alguns des del XV, que diuen, no, la Guerra Civil Catalana del 1462. I encara podríem anar al Compromís de Casp, diguéssim, encara ens anem més enrere, el 1412, no? Però que sempre hi ha hagut aquesta constant de dues faccions a Catalunya i cap de les quals s'ha pogut superar l'altra, o cap de les quals s'ha pogut imposar definitivament a l'altra.
I s'han envejat entre elles, també?
Clar, s'han envejat, s'han barallat, s'han transformat.
S'han odiat.
I s'han matat. I moltes vegades, encara avui en dia, trobem memòries o records històrics d'això. Per exemple, en Joan Coscubiela va escriure un llibre on parlava del soviet carlista, dels 19, per referir-se a l'independentisme. O, per exemple, no fa tants anys, i encara ara hi ha gent que diu, no, Junts pel Sí, o Junts per Catalunya, perdó, són els antics carlins, mentre que els d'Esquerra Republicana són els liberals, altre cop nyerros i cadells, no? Per tant, és un argument que és constant a la història.
El que em sorprèn per això, el matís que he introduït, que és molt important, que tampoc s'acaben... O sigui, la identificació al final ja no saps qui són uns i qui són els altres, no? Cosa que encara passa ara. Encara estem intentant posar etiquetes a partits i els propis partits de vegades no saben ben bé què és el que estan representant. Vull dir que això també ho tenim d'herència. La pregunta que li vull fer, que ve, és l'evident que ve ara, és a dir, ens hem de sentir així perquè som nosaltres o, per exemple, Espanya també ha sigut una terra dividida o és una cosa molt pròpia dels catalans el que ens està explicant?
No, jo crec que tots els països, més o menys, tenen graus de polarització semblants. El que passa és que cadascú es coneix la seva història i a cadascú li apreta la seva sabata. Però, per exemple, quantes vegades hem sentit aquells versos de Machado sobre les dues Espanyes, no? O l'Espanya negra i l'Espanya roja, no? I si anéssim a França, la França del XIX estava barallada entre els republicans i els monàrquics, els ultramuntans, que en deien, no? Que eren tradicionalistes i la gent de les ciutats. A Itàlia, després de la unificació italiana, l'Església Catòlica va fer una crida al boicot a l'estat italià, és a dir, els catòlics ni podien votar les eleccions, ni presentar-se càrrecs, havien de boicotejar els impostos, i així s'hi van passar 50 anys. I encara es va ser Itàlia i a les diferències entre el nord i el sud, o sense anar gaire lluny, que això la gent ho tindrà molt present, com van anar les eleccions americanes últimes entre el Trump i el Biden.
Republicans i demòcrates.
I republicans i demòcrates, no?
Clar, no sé si es pot extrapolar que tot arreu és igual, m'està dient més o menys que sí, no?
No, jo el que dic és que en tota societat hi ha contradiccions. El problema i el que fa que una societat sigui més o menys sana és l'origen de les contradiccions i la resolució d'aquestes contradiccions.
Yeah.
Aquí potser el que ens fa més recança és que moltes vegades les baralles són per coses molt menudes. No? És a dir, que sembla que ens discutim per misèries.
Això sí que és, ho veu més propi del país.
Sí, això, clar, jo algunes vegades he dit que som un país massa gran com per ser unànimes, però massa petit com per poder tenir grans objectius. Jo també ho deia un historiador que es deia Ramon d'Abadal, que deia que una de les claus perquè un país vagi bé és que ha de saber quines poden ser les seves ambicions, és a dir, fins on pot dur la seva força. No?
Li hem demanat al professor, que ja veieu que se les sap totes, que ens posi exemples històrics d'aquestes baralles per aconseguir objectius comuns, com ens hem arribat a barallar. Fins on ens vol fer anar per aquest primer exemple?
Bueno, quedem-nos en el XIX, no? Per no anar massa enrere, ja hem esmentat el cas dels Nyarros i Cadells. En el segle XIX, les Guerres Carlines. Les Guerres Carlines, que és una cosa molt curiosa, perquè tothom té la idea de que és l'enfrontament entre una branca de la família Borbó, la representada en primera instància per Carles Maria Isidre, el germà de Ferran VII, d'aquí venen el nom de Carlins, que són els de Déu, Pàtria i Rei, o Déu, Pàtria i Furs, i que són reaccionaris. Ni tan sols són de dretes, que ells van ja contra els liberals, no? Contra els representants de l'estat liberal, constitucional...
Els de la Constitució de Cádiz.
Exacte. Però, esclar, quan es furga, el que et surt darrere d'aquestes guerres... Primer, el que surt és que aquestes guerres carlines no es donen a tota Espanya. Per exemple, a Andalusia no hi ha carlins. A Extremadura no hi ha carlins. Quan dic no hi ha carlins, vull dir que són quatre comtats.
Sí, que no n'hi ha.
On n'hi ha de carlins? Molts. Al País Basc, a Navarra, a Catalunya i a València. Per tant, són guerres que quan es donen estan molt localitzades en determinats territoris. I quan encara rasques una mica més, el que descobreixes és que a Catalunya hi ha zones del país que eren clarament carlines, i que són les zones de la muntanya al nord, Berga, Solsona, Vic, és a dir, tota aquesta part, i zones, les de la costa, que són clarament liberals. Que és el mateix que, per exemple, passava, o un historiador va dir que passava amb els Nyarros i Cadells, que els Nyarros eren de la muntanya i els liberals del litoral. Vull dir que estem... I llavors, clar, què fan aquests carlins? Aquests carlins no només es dediquen a matar liberals, de la mateixa manera que els liberals maten carlins, sinó que, a més, ja que hi som, ens dediquem a passar comptes amb els veïns. Una de les coses que fan molt els carlins és segrestar alcaldes. Segrestar alcaldes per demanar un rescat per l'alcalde o per la família de l'alcalde, que és una cosa molt curiosa, perquè, bueno, com se'ls acut anar a buscar un alcalde concret, no? I la primera guerra carlina, que dura del 33 al 40 i que té com a un dels grans herois un català, en Cabrera, lo tigre del Maestrat, en Ramon Cabrera. Després hi ha una segona guerra carlina, que aquesta només es dona a Catalunya, que és la Guerra dels Matiners, que és la primera és del 1873 al 1840, aquesta comença el 49, el 46, perdó, i acaba el 49. I li diu la Guerra dels Matiners, segons sembla, perquè els catalans es van alçar abans del que tocava. Que no estaven preparats, però aquí ja...
Tenim pressa.
Ja sempre tenim pressa. Bueno, perquè els carlins solien parlar molt en català i escriure en català, cosa que els liberals no.
Exacte. Sí, sí, és cert.
Aquesta és l'altra.
És cert. I la major part dels herois carlins són catalans, en Tristany, en Savall, en Cabrera, i que són gent que prové del camp, són gent molt rural. Justament aquest en Savall acabarà lluitant a favor del papa a Roma, contra la unificació italiana, per exemple, perquè a més són molt catòlics, són molt, molt, molt ultramuntans, i la tercera guerra carlina, que és la que es donarà entre el 1872 i el 1876. I el cas curiós és que de tots aquests conflictes carlins, quan s'acaben les guerres carlines, hi ha alguns que van a la presó, alguns que van a l'exili i alguns que es queden a casa. Que és una cosa que ningú els va buscar. O consideren que és millor no anar-los a buscar. I això ha creat encara una tradició de famílies carlines que es manté fins al dia d'avui. A nosaltres, a Barcelona, això ens pot semblar una mica estrany.
Però ara qui seria carlí?
A Barcelona ningú.
Perquè vostè em deia...
Sí, famílies.
Si anem al Berguedà, sí. o anem a Osona, o anem al Ripollet...
Encara trobaríem.
O anem al Solsonès, trobarem famílies que són de tradició carlina i que se'n recorden de que la seva família han estat carlins, perquè avui en dia ha creat com una mena de memòria popular, entre altres coses perquè el carlisme, una part del carlisme, es resitua o va, amb el temps, va evolucionant. Hi ha uns que es quedaran carlins tota la vida, però els altres evolucionen. I saben on van a parar?
A on?
A Unió Democràtica de Catalunya. I és una part de la... Per això, si es fixen on era important Unió Democràtica de Catalunya. A Osona, tenien l'alcaldia de Vic, al Berguedà. Per què? Perquè havia aquesta... La família Abadal és una família de tradició carlina.
Bueno, que va ser alcalde.
Que va ser alcalde. De... Sí, sí. Vull dir que podem anar seguint, tirant d'aquests fils, i en molts casos els fils del carlisme, que ens poden semblar una cosa molt remota, ens porten fins a pràcticament el dia d'avui. I, bueno, i a Catalunya, en el segle XIX, es maten liberals i carlins en nom o amb dues visions de país molt diferents. Una visió més urbana i industrial, els liberals, una visió més tradicional i rural de la Catalunya interior, els carlins.
Per tant, però aquestes guerres, perdoni, hi havia, hi havia el component de la independència del país, no, o no? Aquí no entràvem, amb això.
En
eh?
La tercera guerra carlina, sí. la que es dona el 1872, el candidat...
Sí, carlin... Era una qüestió d'ideologia del que és
Déu,
la...
Déu, pàtria, rei.
Exacte. Bàsicament, els carlins el que diuen, que com és un moviment pagès, és dir, des de que hi ha indústria, hi ha calés, hi ha tren i tot això, a nosaltres les coses ens van pitjor. Per tant, hem de tornar als bons temps en els quals les coses es feien en mula, en el qual jo, doncs, el mossèn era el que s'encarregava del que feia de notari en molts pobles, i així no t'enredava el notari de la ciutat, no havies d'anar a ciutat.
Un posicionament conservador.
Molt conservador.
Per tant, darrere d'aquestes guerres hi havia una altra lluita que encara la podíem trobar, que és el camp contra la ciutat.
En certa manera, sí.
Que això és molt català, també.
També
la
molt
gent
català.
De fora, no. Els pixapins, totes aquestes coses.
Bueno, és que també hi ha un altre enfrontament entre els catalans, que és entre la Catalunya interior, que és la bona, és a dir, la Catalunya catalana, que va dir una vegada Marta Ferrusola.
Sí, l'autèntica.
La bona.
L'essència de Catalunya.
I llavors la Catalunya urbana, que és Barcelona i companyia, que això ja és una altra cosa. No? I això també prové d'aquesta idea del carlisme i de la Catalunya de la Catalunya que serà cristiana o no serà. Que deia en Torres i Baja.
El segon exemple que ens volia portar, ens anàvem cap a la Setmana Tràgica. Ens hem de situar als voltants del 6 de juliol de 1909. Allà va començar el que més endavant es va conèixer com la Setmana Tràgica. Després que el govern espanyol ordenés l'enviament de reservistes, molts d'ells catalans i pares de família, a l'anomenada Guerra del Marroc. Això, és a dir... Com pot arribar a crear una divisió? És a dir, és objectivament dolent que agafin reservistes que siguin catalans i, a més, pares de família. Com pot arribar a causar un enfrontament entre catalans?
Doncs miri, el més greu és que el 1907 havia hagut eleccions al Parlament espanyol. El 1906 s'havia produït l'assalt al Cucut, que era un assalt que havien fet els militars, i que havia donat com a reacció la creació d'una gran candidatura unitària de totes les forces catalanes, que era la solidaritat catalana, davant del que se'n deien els partits dinàstics, que eren liberals i conservadors. Aquesta coalició, Solidaritat Catalana, guanya 41 dels 44 diputats que s'escullen a Catalunya. Aquí ens hi ha de tot. Hi ha la gent de la Lliga, hi ha els republicans, hi ha carlins, hi ha de tot. Quan es produeix la Setmana Tràgica, una part dels vaguistes de la Setmana Tràgica van a demanar als dirigents de Solidaritat Catalana que s'hi posin al capdavant. Escolteu, que ara és el gran moment, vosaltres volíeu allò trencar amb la monarquia, forçar l'autogovern, ara és el moment. La reacció de Solidaritat Catalana és anar-se'n tots a casa i trencar-se. Entre els que eren partidaris de donar suport a la vaga i a les mobilitzacions de la Setmana Tràgica i els que no.
Però aquesta vaga, per què es convoca?
Bueno, no és ben bé una vaga. Això és un moment que comença quan comencen a portar lleves de soldats a la Guerra d'Àfrica. I llavors arriba un punt en què, com les guerres d'Àfrica anaven molt malament, comencen a endur-se no només Mossos, diguem-ho així, sinó reservistes, que són pares de família. I llavors les famílies, en molts casos les dones que tenen fills, el que fan és anar al port de Barcelona per impedir que s'embarquin les tropes, perquè se'ls embarca el marit, el pare, etc. I això acaba derivant en un enfrontament armat que acaba amb tota la ciutat a trets i amb la crema d'esglésies i comunes.
Enfrontament armat entre qui i qui?
Entre la Guàrdia Civil i l'Exèrcit, bàsicament, i vaguistes. I el principal efecte és la crema de convents, la Rosa de Foc, la Barcelona que es crema.
Sí,
I això fa que, clar, una part del...
Però, disculpi, per què es cremen els convents?
Hi ha dos motius. Un, que és el més evident, que és l'anticlericalisme. És a dir, a Catalunya com en el conjunt d'Espanya, tota l'esquerra, anarquista o no anarquista, és anticlerical, perquè consideren que el retard de la societat espanyola, l'absolutisme o la tirania del govern, etc., és per culpa de la influència de l'Església. Per tant, hi ha un anticlericalisme molt clar. Però després també hi ha un altre motiu, que aquest s'ha sabut en estudis posteriors, que és el següent. Molts d'aquests convents, sobretot els femenins, acollien a noies, noies òrfanes, noies pobres, etc., i les feien treballar en el tèxtil. De tal manera que la feina que feien aquestes noies i que després les monges venien era una forma de competència deslleial contra menestrals, teixidors, etc. Per tant, van dir que ja que hi som, anem a cremar convents de femenins. I recordem, a més, que és en aquest context que la RUC fa servir aquella famosa frase de elevemos... com era?
Les germanes...
Desprendamos a las novicias de los velos y elevémoslas a la categoria de madres. Fent vergonya, el joc de paraules entre novícia i madre, referint-se a violar a les
novícies,
no? Per tant, hi havia un ambient... I llavors, per la falta d'una direcció política, com tampoc sabien què és exactament el que volien, van reaccionar contra el més vulnerable dels elements del poder contra els que volien combatre. Perquè la solidaritat catalana no va voler encapçalar aquest moviment, perquè una bona part d'ells eren catòlics, tots els de la Lliga, perquè els radicals, el líder del Partit Radical, del Partit Laroxista, que també el van anar a buscar, es va prendre un purgant per tenir diarrees i tenir l'excusa que no podia sortir de casa, no és broma, i va passar la història com l'héroe del purgante, i per tant allò va acabar molt malament. I després, clar, la conseqüència va ser que la solidaritat catalana es va desfer. I, per tant, el moviment més potent de reivindicació catalanista que s'havia creat des dels inicis del catalanisme es va desfer per culpa d'això. I això es va veure a La Veu de Catalunya, que era el principal diari catalanista, on a Joan Maragall li van censurar un article que es deia La ciutat del perdó, en el qual ell el que deia és que el que s'havia de fer era demanar l'indult per tots els que havien estat empresonats per la Setmana Tràgica.
I acabem amb un últim, aquest m'agrada molt. Anem fins al 1918. En aquest moment es produeix al nostre país un espectacular nombre d'afiliacions de treballadors al sindicat de la Confederació Nacional del Treball, la CNT. Com us podeu imaginar, això no va agradar gens als patrons que, agrupats a la Federació Patronal, van respondre amb una onada d'atemptats contra els sindicats. Aquí estem parlant d'un altre tipus d'enfrontaments entre catalans i catalans.
Sí, aquí és clarament un enfrontament social entre treballadors i empresaris, no? Aquí el context que hem de veure és que...
Per què es van barallar?
Durant la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, Espanya és un país neutral i, per tant, les indústries catalanes poden vendre a tothom. Poden vendre els alemanys, poden vendre els anglesos, poden vendre els francesos, i fan grans beneficis. Grans beneficis que els empresaris no reverteixen en els seus treballadors, sinó que se'ls queden. Clar, quan el 1918 s'acaba la Guerra Mundial, s'acaba la festa, diguem-ho així. I, per tant, comencen les retallades. De tal manera que aquells treballadors que no s'han beneficiat dels beneficis de la guerra ara es veuen perjudicats per la pèrdua del negoci. I llavors comencen a haver acomiadaments, comencen a haver tancament d'empreses, etc. Reacció. A més, no oblidem, el 1917 s'ha produït la Revolució Soviètica, hi ha un sindicat anarquista molt fort, i per tant la patronal catalana, amb l'ajuda del governador civil i de la policia, creen una força de pistolers que es dediquen a assassinar líders sindicals.
Pistolers,
Pistolers, sí.
Tal qual.
És a dir, que després, molts dels quals provenen del carlisme, per cert, que després que era un sindicat, que s'ha anomenat Sindicats Lliures, per fer veure que són un sindicat obrer lluitant contra un altre sindicat obrer, i d'aquesta manera els empresaris no... Per la seva banda, què fan els anarquistes? Comencen a atemptar contra empreses i fàbriques. Això durarà d'entre el 1918 fins al 1923. Com es començarà a acabar? Començarà a acabar, però no s'acabarà del tot. Allò, una part de la burgesia catalana decideix donar suport al cop d'estat de Miguel Primo de Rivera, que és el capità general de Catalunya, i que se'n va a Madrid amb la promesa de això jo us ho arreglo, i obvien aquesta burgesia catalana el discurs anticatalanista que tenia Primo de Rivera. I per tant fan els, tanquen els ulls i posen per davant dels seus interessos, diguem-ho així, del tema nacional, els seus interessos de grup.
I aniríem amb un últim, que aquest també crec que s'entén força bé, aquest, per altres raons, per això anem canviant cada vegada d'espectre. Catalunya, 11 d'abril...
Sempre,
la batalla
sempre
entre...
Entre catalans, sí.
Catalunya, 11 d'abril de 1934, el govern de la Generalitat de Lluís Companys redacta una llei per evitar que els camperols fossin expulsats. Com acostuma a passar sempre en aquests casos, la llei era massa moderada pels pagesos, però a la vegada era massa revolucionària pels propietaris. Què va passar aquí?
Doncs que...
Estem dalt, com dèiem abans, davant d'una llei que dius, home, doncs protegeix els pagesos, no? Quin mal ens hauria de fer aquesta llei? Per què ens vam barallar?
La llei va tirar endavant, entre altres coses, perquè Lluís Companys havia estat advocat de molts d'aquests pagesos rabassaires, que és dels que estem parlant, que el que volien era assegurar-se la continuïtat en la seva terra. Llavors es fa una llei, que és aquesta llei que s'aprova l'11 d'abril, que s'aprova amb 56 vots a favor i cap en contra. Cap en contra perquè la dreta decideix no votar. Se'n va del Parlament i no vota. Que era la Lliga Regionalista, bàsicament. Què fa la Lliga? Porta la llei al tribunal, el que a l'època en deien el Tribunal de Garanties Constitucionals. En un moment en què Espanya, l'any 34, mana a la dreta. Què fa el Tribunal...
Perdó, porten la llei al Tribunal, que ara seria l'equivalent al Tribunal Constitucional.
Sí, la porten al Tribunal Constitucional...
Són coses que es van repetint,
en un moment que manen a la dreta. Què fa el Tribunal Constitucional? La fa passar molt ràpid i la tomba.
Ves per on,
no? Qui ens ho havia de dir? És a dir, la llei s'aprova l'11 d'abril i el 8 de juny ja el Tribunal Constitucional ha dit que aquella llei no passa. Què fa el Parlament? O què fa el Govern de la Generalitat? Torna a portar la llei al Parlament i la torna a aprovar tal qual. El mateix mes de juny. El mes d'octubre es produeixen els fets d'octubre. Perquè, clar, com es va interpretar l'acció de la Lliga i del Tribunal Constitucional com un atemptat contra l'autonomia catalana? I tot i que el govern de Madrid es va venir a diguem-ho així, negociar aspectes de la llei, es va crear un ambient entre Madrid i Barcelona que va acabar, o que és una de les causes, no l'única, però una de les causes que explicarà l'actitud de Companys en els fets d'octubre.
Tres catalans, sis parers. Tota la vida s'ha dit.
Bé, hi havia una frase d'en Josep Pla, que en Marc m'ha fet molta gràcia.
És que sé que el Clapés és molt fan de Pla,
que i la coneix,
aquesta te l'has d'apuntar.
Aquella que diu, aquest és un país del seny que no es té mai. Em pregunto si el nostre seny no és la forma larvada de la guerra civil en temps de pau.
Sí, és frase per apuntar-se-la. Bé, continuarem... la passa que, amb el que explicava el professor Casals, és a dir, els enfrontaments han anat variant de protagonistes, per tant, ara els tenim d'una altra manera, però continuem enfrontats a través de partits, o a través de parers, a través de...
Han canviat les formes, però l'enfrontament entre diverses postures davant d'un fet que sembla objectivament bo continua existint. Per tant, vostè ens dona el vistiplau per quan parlem de la taula de diàleg dir la història es repeteix, podem dir-ho?
És que la història... Jo sempre he dit que Marx deia que la història es repeteix la primera vegada com a tragèdia i la segona com a comèdia. Llavors...
és molt bona, aquesta.
Sí, és molt bona.
Per tant, ara estem en fase de comèdia.
Sí, seria una mica aquesta idea. També hi ha qui diu que la història, en realitat, el que passa és que la melodia s'assembla, però el que canvia és la lletra. No? Que també seria una altra manera de veure. Jo sempre he dit que la història no es repeteix exactament. El que passa és que el que és evident és que hi ha constants històriques de problemes que no es resolen i, per tant, si no es resolen, continuen surant. Els pots amagar un temps sota la catifa, però arriben que tornen a sortir. No? I això sí que és el que veiem d'una forma perillosament constant a la nostra història.
Doncs quan aquest programa s'emeti d'aquí 20, 30, 50 anys, amb qui sigui que faci el programa, podrà tornar a parlar d'aquest tema, perquè haurem tornat a repetir totes les llistes.
Sí, però probablement no amb mi.
No se sap mai. Això no se sap mai.
Professor Casals, ha sigut un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, professor, per la... Això sí que és una masterclass del nostre país. Ara el que farem és, un passeig per l'illa.
Oh, i tant, per favor.
I quan tornem ens espera Toni Muñoz i amb una roda de premsa que fa poca estona han portat a terme els Mossos d'Esquadra al voltant d'aquest parricida que ahir es trobava al seu cos i que finalment s'ha confirmat que va ser ell. Ho expliquem d'aquí 3 minuts.
A l'Illa t'esperen els teus llocs preferits de sempre. El Rebost, els teus restaurants favorits i totes les novetats d'aquesta temporada en moda, complements i molt més. Tornar amb tot és molt de l'Illa.